Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Ballesteros ha fet un pas endavant davant la multitud de baixes que ha tingut el Sabadell els últims mesos, sobretot una de molt destacada en atac, a ningú se'ns escapa, la de Felipe Sanchón. El de Vilassar ha assumit galons i està rendint a gran nivell. Segurament sigui l'home més en forma de l'atac arlequinat l'últim mes i mig, en el qual han encadenat 6 titularitats seguides, el que no havia fet en tota la Lliga. Els 4 últims partits, de fet, ha jugat 90, 90, 90 i 88 minuts, demostrant que ara com ara és peça indispensable als esquemes de Kiko Ramírez. I tot i que per moment sembla que encara ha de prendre la presa de decisions en el moment definitiu, tot just té 22 anys, calma, arriba cedit d'un filial com el del Nàstic, el Maresmenc té un potencial enorme i està sent un corcó per les defenses rivals. De fet, sumat 3 gols aquesta temporada, 2 dels quals en aquestes últimes jornades que ha sortit d'inici. 3 gols en no arriba 900 minuts jugats. Avui, en el dia de tornada als entrenaments per la plantilla sabadellenca i després de l'empat dolorós contra el Cornellà, amb gol precisament d'ell, ha estat el torn de Pol Ballesteros en roda de premsa. L'extrem dret ha dit que preferiria no tenir tant de protagonisme i que el rendiment grupal n'és molt millor, un exemple de compromís, i també ha demanat sortir amb la mateixa intensitat diumenge a Bunyol que el partit de diumenge passat contra el Cornellà. Segur que així els de Kiko Ramírez estaran molt més a prop de la desitjada victòria fora de casa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, com és habitual, el Toni González, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem a Pol Ballesteros. Avui, en els primers minuts de programa, marxarem fins al País Basc buscant ex del Sabadell i de l'Atlético Levante. Coneixerem més detalls de la iniciativa que les penyes estan organitzant amb veterans del club. També ens remuntarem al que feia el Sabadell fa 50 anys contra el València. Molt de waterpolo, dia de partit avui a Can Lloc pels nois i també per saludar un ex del club sabadellenc que busca l'ascens a l'elit, i cap al final tenis taula, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
El Barcelona femení disputa avui l'anada dels quarts de final de la Champions. L'equip de Lluís Cortés rep el Viner de Lillestrøm, de Noruega, amb l'absència per lesió de la davantera nigeriana Oshoala. La cita arrenca a les 7 del vespre al miniestadi. El Barcelona Lassa ha superat clarament l'Herbalife Gran Canària en l'últim partit en una nova jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els 19 triples anotats per l'equip de Pesic van esclafar el conjunt canari, com demostra el marcador final, de 93-64. I el Rayo Vallecano se suma al Valladolid i també prohibeix als seus jugadors disputar dilluns a Montilivi, al Catalunya-Venezuela. Els dos clubs argumenten raons esportives i risc de lesions per no cedir els futbolistes, entre els quals, com us dèiem ahir, com a última hora aquí en directe, el porter sabadellenc del Pucela, Jordi Masip. Un altre dels afectats és Sergio González, el tècnic blanc i violeta i seleccionador català fent tàndem amb Gerard López.
Han parlat en les últimes hores
Lluís Cortés, entrenador del Barça femení, sobre el partit d'aquest vespre, anada dels quarts de la Lliga de Campions.
És un equip fort, dur. Hem vist partits seus, som conscients dels seus punts forts i intentarem combatre-ho per imposar el nostre futbol, el nostre joc, i intentar solventar el primer partit i deixar-lo en la millor posició possible per la tornada.
I a les xarxes socials.
Avui ens mirarem una miqueta al Malí, que aquest matí ha passat per aquest mateix estudi dins la secció L'Alegria de Viure del programa Al Matí. L'historiador i periodista sabadellenc Toni Padilla, un autèntic luxe, com sempre. Podeu posar-li cara a les stories d'Instagram de Ràdio Sabadell i, sobretot, per escoltar l'entrevista en profunditat amb un d'aquells periodistes, una d'aquelles veus que desprenen sentiment arlequinat pels quatre costats, podeu trobar tota l'entrevista sencera a radiosabadell.fm o al nostre Twitter, @radiosabadell.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I 5 minuts per sobre de les 2 en punt de la tarda. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui has passat per la nova Creu Alta, fa tot just 11 minuts. Era dia de tornada als entrenaments per l'equip de Kiko Ramírez pel Centre d'Esports Sabadell. És allò d'anar cremant etapes al final, no? Ara mires la classificació i dius, bé, estem si fa no fa on érem, ja no vull tant la sang com ara fa dos dies o tres després del partit contra el Cornellà. Evidentment va ser un pal molt gran, que s'ha de digerir, que necessita i requereix el seu temps, però la vida continua, el sol torna a sortir, com deia dilluns el Sergi Garcés, i per tant ja tenim un altre cop aquí el punt on l'havíem deixat, l'equip entrenant, l'equip sentat en una nova sortida, intentant trencar el bucle de cada 15 dies perdent fora de casa. En aquest cas toca mirar cap a Buñol, cap a l'Atlético Levante, i cap a un home que, la veritat, últimament s'està lluint, un jugador que potser en la presa de decisions a última hora li falla si passar-la un segon abans, rematar, etc. Però clar, has d'arribar a aquella situació. I és un dels jugadors que més està insistint, que més està aportant a l'equip en atac, que millor rendiment està donant, i per què no dir-ho, que està assumint galons després de la baixa des de fa ja algunes setmanes. Després en parlarem de Felipe Sanchón. Avui, Pol Ballesteros, protagonista.
Sí, molts temes sobre la taula. Segurament, tu ho deies, no? Ara, Adri, segurament el dimecres és dia de passar pàgina, de mirar ja cap al següent partit, però evidentment un cop com el de l'altre dia és difícil de digerir, i em quedo també amb unes paraules del Sergi, el mateix diumenge, el Sergi Garcés, amb aquest punt de preocupació, no?, per veure quina és la resposta anímica de l'equip, perquè evidentment el comptador de jornades cada cop es va apropant més a zero, el Sabadell segueix en aquesta zona perillosa de la classificació, i al final no és moment per quedar-se atrapat, no?, en aquest cop anímic del dia del Cornellà. Per tant, el primer que li volíem preguntar, evidentment, al Pol Ballesteros és saber com està l'equip i quina resposta ha tingut després de l'empat del Cornellà en el minut 95 de l'altre dia.
Va ser un pal molt dur, perquè ja ho teníem allà, quedàvem 30 segons, 20 segons, i se't queda una cara de tontos increïble. I aquí pues, ja vam veure la gent pues, bastant tocada. Però aquests dos dies, com et dic, han servit per... Bueno, avui també hem vist una mica les accions que vam fer del partit, i hem vist que va haver-hi moltes coses que van ser molt positives, i que així l'equip té que anar cap amunt.
Doncs queda claríssim el discurs que amb el que es va fer, i jo crec que és un discurs generalitzat a l'entorn del Sabadell, a les xarxes socials, sí, que mai no és un termòmetre al 100%, però aquí sí que serveix una miqueta per saber què en pensa la gent, la parròquia sabadellenca, que tothom va sortir amb aquesta sensació, no?, de dir, ens han pispat dos punts, ens han sobrat 30 segons de partit, però aquesta és la línia, aquesta és la manera per anar cap a dalt.
Sí, sí, també és veritat que igual l'haurem de tirar una mica de memòria, però jo no recordo cap partit amb un desenllaç tan cruel com el d'aquesta temporada, aquesta temporada com el de l'altre dia, perdó, contra el del Cornellà. Però el cert és que és un guió també que l'hem anat repetint, no?, en moltes ocasions, un Sabadell dominador, un Sabadell amb ocasions més clares. Sí que a nivell d'actitud i de ficar la cama, anem a dir-ho de forma molt, molt simple, sí que va ser un dels millors partits del Centre d'Esports. Falta la recompensa del premi, no? Em quedo també una mica amb el que deia Fernando Pajarero l'altre dia, de sí, està molt bé, hem jugat molt bé, hem tingut una molt bona actitud, però els resultats ens segueixen doncs resistint, i al final és el que compta. Estem en aquest dilema ara mateix, en aquesta circumstància.
Mira, Servidor va veure un partit del Cornellà, n'ha vist uns quants aquesta temporada, el nou municipal, fa tot just 3 setmanes, potser un mes a tot estirar, contra el Castellón. I el conjunt orellut va acabar empatant amb un penal gairebé sobre la botzina en l'última jugada de partit, un partit que tenia força controlat el Cornellà. És cert que durant moments va patir, però al final el Cornellà tenia el partit guanyat, i gairebé en l'última acció el Castellón li empata a casa i es queda amb un pam de nas. I clar, després d'haver vist aquell partit i de com va acabar la cosa a la Nova Creu Alta, parlant amb alguns dels molts exarlequinats que hi ha a les files del conjunt verd, ens comentaven això precisament, no? Mira que hi ha partits i partits al llarg de la Lliga, i no estàvem tenint fortuna en aquests últims minuts de partit, i se'ns ha girat de cara just el dia que venim aquí a Sabadell. És un bon argument també per agafar-nos de cara al futur, que, com deia també Quico Ramírez, encara que no ho sembli quan estàs en dinàmica negativa al futbol, tot el que et treuen per una banda t'ho acaben tornant per l'altra si continues insistint. Però vaja,
esperem.
Creurem els dits, tocarem ferro i el que calgui, però totes les portes d'una visita contra l'Atlético Levante, que segurament per mi és la millor demostració que encadenant un parell de partits treus al cap de la part baixa, el conjunt granota estava per sota del Sabadell i ara has de mirar cap a punt per veure'l, no molt distanciat, no amb la feina feta, i de fet, si el Sabadell guanya, es col·loca només un puntet del filial llevantinista, i per tant, estaria tot a tocar i seria un rival més implicat en aquesta part baixa de la classificació, però com comento, el millor de tot és que la classificació, si fa no fa, estar igual o fins i tot amb un puntet més de marge.
Sí, la jornada, ja ho vam dir, no va ser del tot negativa pels interessos del Sabadell, perquè dels equips de la part baixa només va guanyar el Castellón, sí, al minut 94, evidentment, aquest famós minut 94, però al cap i a la fi el Sabadell segueix a dos punts del play-out i ara és a tres punts del descens directe. Per tant, hi ha encara aquest partit de marge abans d'entrar en la zona de perill. Però, evidentment, el perill està allà, el fantasma del descens segueix allà i no ens el traiem de sobre, del damunt, i, per tant, no sé també, en aquest cas, com ho poden arribar a gestionar els jugadors.
La pressió la tenim perquè estem allà baix, i som al Sabadell, i no estàvem preparats per estar allà baix, la realitat, però, bueno, la pressió també pot ser bona. Pot ser una pressió que anem allà i per fi emportar els tres punts i donar una alegria a tothom.
Doncs tant de bo que sí, però evidentment és un fet amb el qual han de comptar i han de treballar-hi, el tema de la pressió i del saber que hauran de fer front a una realitat molt adversa i que no tenien controlada, com deia ara el Pol Ballesteros. Un Pol Ballesteros que, la veritat, ha anat creixent al llarg que la temporada anava avançant, sobretot també per les baixes, per la de Felipe Sanchón, que, recordem, està lesionat. L'altre dia preguntàvem, per exemple, a través de les xarxes socials, i Felipe Sanchón, què li passa? Té un problema muscular, s'està sotmetent a diferents proves. De fet, va jugar en el seu dia, però ja arrossegava molèsties fibrilars en un partit a casa.
Villarreal.
I des d'aleshores doncs, no l'hem tornat a veure i o molt canvia la cosa o no comptarà Quico Ramírez amb Felipe Sanchón aquesta setmana, tampoc.
De fet, em quedo amb paraules de la setmana passada. Felipe deia que aquesta setmana s'hauria de tornar a reincorporar al grup, però Quico Ramírez el dijous, perquè recordem que la setmana passada hi havia roda de premsa d'Esteve Calzada, va dir que no comptava amb ell ni per aquest partit ni pel següent. Esperarem, divendres sortirem de dubtes amb la roda de premsa de Quico Ramírez, però evidentment el gran beneficiat de tot això ha estat Pol Ballesteros.
Si jo me l'hagués de jugar, diria que no viatja a Bunyol i ja veurem el proper partit a casa. O sigui, estaríem parlant potser de 15 dies vista, tant de bo que no i tant de bo que Felipe Sanchón d'aquí a no re estigui un altre cop jugant i que això sigui senyal que està al 100%, perquè evidentment el Sabadell el necessita. Però com comentes, el gran beneficiat d'aquesta situació és un Pol Ballesteros que està tenint molt protagonisme, ho deien, començar 6 titularitats seguides, en aquest tram de Lliga de mes i mig ha marcat 2 gols, està tenint gairebé monopolitzant totes les accions en atac del Sabadell, sigui en passada, amb assistència o sigui amb rematada, i jo crec que està aprofitant sincerament l'oportunitat que està rebent.
Sí, de fet, des de l'arribada de Quico Ramírez ha estat en certa manera indiscutible, no? Va començar com el jugador número 12, sent el primer canvi, i ara ha passat a ser titular des de la baixa de Felipe Sanchón. Sí que és cert que amb Toni Saligrat ja hi havia veus que reclamaven més minuts per Pol Ballesteros, que va deixar detalls, com per exemple el gol de
Somalferit. Sí.
Havia marcat també el Clariano, i l'altre dia s'estrenava la nova Creu Alta, i avui l'hem trobat en aquest sentit, quan se li ha preguntat pel seu rendiment individual, amb un discurs molt, molt i molt humil.
Molt agraït al míster que em dona les oportunitats, que al final un jugador amb confiança pues li surt tot el que té, no? Al final. Però ja et dic, trauria molts d'aquests partits perquè no estiguéssim allà baix, et sóc sincer. Potser sembla que sigui un benquera, però és així. Ojalà estiguessin tots molt més feliços, l'afició com l'equip, i jo no hagués fet tan molts partits.
La veritat és que és un exemple, eh? O
sigui, sí.
Un exemple que ho diu, a més, amb tota la sinceritat del món, diu, no és que sé on em queda, sinó que ho penso realment, i que segurament sigui impropi d'aquesta edat, que a vegades el que busques és minuts, perquè entre altres coses has fet una aposta per venir al Sabadell cedit per intentar tenir més bagatge, més recorregut a segona B perquè venies de la Pobla a tercera divisió i el que vols és tenir aquest protagonisme i últimament l'estàs tenint i a nivell individual estàs content i malgrat tot diu no, jo si el Sabadell estigués molt més amunt i jo no jugués m'estaria també content.
I és una llàstima també pel Sabadell, no? Perquè al final recordem que és un jugador cedit pel Nàstic de Tarragona. Si molt no canvia la cosa, el Nàstic la temporada que ve té paperetes per jugar a segona B. fa oloreta, i si no compten amb Pol Ballesteros em semblaria un error molt greu, però és, evidentment és avançar-se, però és un jugador que evidentment té cabuda a qualsevol equip de segona B i té projecció d'arribar al futbol professional. Per tant, bona nota en hauria de prendre l'altre dia l'Arnal Llibert, sí, que estava aquí a la Nova Creu Alta.
Per acabar, de seguida marxem a Euskadi, a Guipúscoa. Deixo aquí l'interrogant i segur que els que tinguin més memòria estaran pensant ja: País Basc, jugador, Guipúscoa, a veure qui saluden aquests que hagi estat el Sabadell i l'Atlético Levante. D'aquí a no re, anem cap allà, però abans una última pinzellada del que ha dit ara fa uns minuts Pol Ballesteros, en aquest cas sobre l'Atlético Levante, el proper rival, al filial Granota.
De moment, poc estudiat, encara no l'han estudiat a fons el rival, però ara, evidentment, tornem a girar la truita, tornem a sortir fora de Sabadell, fora de l'estadi, i torna aquella versió del Sabadell que no ens ha agradat des de l'arribada de Kiko Ramírez, aquella sèrie que hem anat comentant d'empat a casa, derrota fora. Doncs ara toca, com diem, jugar fora de casa. Per tant, ai, 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 amb aquella actitud del centre d'esports, amb aquella versió del centre d'esports Sabadell, actitud és el que demana i és la recepta que dona Pol Ballesteros per jugar a Bunyol, tenir les mateixes prestacions que a nivell d'actitud que l'altre dia contra el Cornellà.
Cornellà jugava en línia de 5, el plantejament potser canviarà. El que no pot canviar és l'actitud. L'actitud té que ser com si juguéssim a casa cada partit. Sabem que no tindrem amb l'ajuda de la gent que s'hi va omplir. Va haver-hi molta gent a l'estadi i ho agraïm moltíssim. Però, un equip que no ho tenim, nosaltres no tenim res a canviar-li al Levante. Tenim jugadors amb molt de nivell que podem, sabem que podem guanyar-los. Però sobretot amb l'actitud, personalitat i jugar com s'ha fet.
Doncs calcar la intensitat d'aquesta setmana contra el Cornellà, fora de casa també, per intentar sumar alguna cosa a Bunyol. Tinc un problema realment. Des que fa 2 o 3 anys el Frank Lluís, el nostre company en el seu dia aquí a Ràdio Sabadell, ara a ICAT FM, ens va punxar una cançó ben cutre, per què no dir-ho, que era ben a Bunyol, la tomatina, etc. Un tio Fredo, crec que es deia. Cada cop que dic Bunyol em ve al cap la cançoneta dels nassos.
Però i l'altre dia geogràficament vam descobrir que no està precisament a prop de...
Ho vas descobrir tu, eh? Sí. Unes quantes vegades queda...
És veritat.
D'aquí a no res, preguntarem a algú que ho va patir. La distància entre Bunyol i València...
Déu-n'hi-do.
Sempre faig el mateix símil. És com si la ciutat esportiva de l'Espanyol o del Barça estigués a Manresa, per entendre'ns. Sí. El partit, horari matinal, avui em dius que tocava dinar.
Sí, avui tocava dinar perquè, evidentment, s'ha de fer pinya, s'ha de fer grup, però és una tradició, en la plantilla del centre d'esports, quan hi ha aniversaris, doncs s'ha de celebrar el dinar. La setmana passada recordo que era Migue i Roberto, i demà és el de Carlos Cobo. Per tant, triple aniversari, per tant, crec que teníem paella. Passava per allà una paella que olorava a aquella hora, que entrava perfectament, i ara també.
Està olorant ara mateix aquí, em queda encara 40... i escaig, 42 minuts de programa, imagina't. Pau Vitori, d'aquí una estona t'escolto parlant del Sabadell de fa 50 anys. Fins ara.
Fins ara.
Hola, sóc la Marina Cordobés i jo escolto cada migdia a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Portes giratòries. A la primera volta vam parlar amb Miguel Ángel Riau, ex-Atlético Levante i Sabadell, que malauradament va haver de retirar-se abans d'hora per culpa d'una lesió de gravetat. Hi ha més ex-arlequinats i granotes al llarg de la història. Per exemple, José Luis Oltra, de tècnic al Levante i d'ex-futbolista del Sabadell. Àlex Cortell, un badien com Aaron Bueno, Neftali Suesco, Madrigal o Javi Barral. Però avui ens remuntarem a fa 2 dècades per saludar a Gaizka Saizar.
Partits, ha anotat una 60a llarga de gols. Una extensa carrera que va començar a Sabadell. El davanter d'Oyarzun sortia de la divisió d'honor de l'Espanyol, però amb el filial Perigua, tercera divisió, va preferir cedir-lo al primer any sènior al centre d'esports, l'any 99-2000. 27 partits va jugar com a arlequinat en Guipúscoa, i com a curiositat, el seu primer va ser contra el Castellón.
No podíem escoltar correctament el que ens deixa cada setmana la Cara de Madrid, la nostra companya, repassant una miqueta el que ha estat una carrera llarga del Gaizka Saizar. En el seu dia venia procedent de l'Espanyol, divisió d'honor, i va preferir fer el salt a la segona divisió B, cedit al Sabadell, perquè en aquell moment estava l'Espanyol B a tercera divisió. Després, un munt d'equips, entre els quals, precisament ho deia ara la Karen, molt de fons, se sentia malament, problemes tecnològics en aquest cas, que a vegades fan una mala passada, però va debutar com a sènior en un Sabadell-Castellón i es va acabar retirant en el Castellón precisament uns quants anys després, encara que de pel mig, entre d'altres l'Atlético Levante, on va fer la tira de gols. Gaizka Saizar, Caixo, Arratsaldeon, com estàs?
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon.
Primero, a ver, nos ubicamos en el presente, tenemos el currículum fresco, ahora estábamos hablando de todas las etapas donde has estado, en el Atlético Levante, por cierto, una estadística que me ha parecido curiosísima, metiste creo que eran 17 goles en dos temporadas, incluyendo también el playoff, y cada vez que marcabas, tu equipo ganaba siempre, excepto el primer partido que lo empataste, o sea, 17 goles en 17 partidos diferentes, 16 victorias, una que recordamos aquí en Sabadell, porque fue el descenso del Sabadell con aquel 0-3 a tercera división. Pero antes de hablar de todo eso, te tenemos en el País Vasco, en Oiartzun, si no me equivoco, ¿no?
Sí, aquí estoy, en mi pueblo natal.
¿Y cómo va la vida?
Pues diferente, diferente a lo que estaba acostumbrado antes, pero bueno, también es una forma de vivir que hay que adaptarse lo mejor posible.
Claro, alejado del fútbol, después de dos décadas arriba y abajo con la pelotita, tantos años viviendo fuera de casa, etcétera, etcétera. Entiendo que por un lado se agradece una época más tranquila de descanso en tu casa, pero por la otra no sé si tienes también ese gusanillo del fútbol.
Hombre, el gusanillo del fútbol la verdad que no tengo mucho, porque cuando dejé el último año en el Castellón estuve bastante fastidiado de los tobillos y de lesiones y tal, y la verdad que el ir a entrenar el día a día era bastante, bastante duro porque me dolía y tal, luego a la hora de los partidos al final compites y haces ahí algunos truquitos para que te duela menos, pero el día a día era muy complicado y bueno, la verdad que no lo he hecho nada de menos.
No es mala época, mala zona, perdón, para vivir, lo decíamos ayer en privado, más de uno pagaría por vivir en Gipuzkoa, ¿eh?
Sí, la verdad que tenemos suerte, además ahora está haciendo unos días buenísimos y bueno, estamos bien, la verdad.
En esta sección recordamos el pasado. En tu caso, para recordar el paso por el Sabadell, nos tenemos que remontar muy atrás a tu primer año como senior. ¿El primer club siempre es especial como etapa post-formativa o cómo recuerdas aquella etapa?
Hombre, pues la verdad que fue muy especial para mí, ¿no? Porque fue la primera vez que salía de casa a un equipo histórico también que en aquel entonces era, bueno, y sigue siendo el Sabadell. Y la verdad que fue un año un poco raro, porque en Liga hicimos una temporada normalita y tal, al final pues, nos dejamos llevar y quedamos poco por debajo de la mitad de tabla, pero luego en Copa Federación conseguimos ganar el título y la verdad que fue un año muy especial.
Es la típica competición que o la ganas o al final casi que es un estorbo, pero claro, que le cuenten a aquella generación que vibró con aquella final en Elche, si la Copa Federación tenía o no tenía premio, ¿no?
Sí, la verdad que para nosotros fue muy bonito, fue muy bonito y la verdad que yo lo recuerdo con especial cariño y luego al final de mi carrera también la volví a ganar la Copa Federación con el Real Unión contra el Castellón, que luego ya firmé en el Castellón el año siguiente y ya dejé el fútbol. O sea que empecé ganando la Copa Federación y casi terminé mi carrera ganando la Copa Federación también.
Pues ese detalle no lo tenía controlado, la verdad es que es curiosísimo. O sea, tú debutas como amateur, como senior con el Sabadell contra el Castellón, ganas ese año la Copa Federación, con el tiempo le ganas al Castellón una Copa Federación y acabas jugando en el Castellón tu último año de carrera.
Sí, la verdad que... Y además en el Castellón, el año que jugamos nosotros contra el Castellón, no sé si estaba Oltra de entrenador, que luego fue entrenador mío en el Levante, y la verdad que... Tengo muchas coincidencias con el Castellón.
Muy cíclico tu periodo por el mundo del fútbol. Con el paso de los años, entre medio de Sabadell y Castellón, también acabas en el Atlético Levante, que en cierta manera, no sé si fue un trampolín para ti para volver a la LFP, ya habías estado con la Sociedad Deportiva Eibar, pero a la larga, desde ahí, trampolín para segunda división y al final primera también con el Tenerife.
Sí, la verdad es que... Cuando firmé por el Levante, estaba aquí en negociaciones con el Eibar para renovar un par de años más y la gente aquí no lo terminó de entender porque decían, joder, pues un Eibar que al final siempre lleva muchos años en segunda, eres joven y tal, ahora te vuelves a ir a un filial, eso por qué y tal. Pero bueno, al final me salió bastante bien la jugada, además Oltra fue el que me llamó para firmar en el Levante, que también me llamó anteriormente para firmar en el Castellón, no pudo ser. Cuando terminé en el Levante, Oltra me volvió a llamar para ir al Ciudad de Murcia, entonces la verdad es que le debo mucho a José Luis Oltra y fue para mí un trampolín y un paso atrás para luego dar uno grande para adelante.
Un Oltra, por cierto, si quieres añadir una curiosidad más, que en su día jugó en el Sabadell también, de manera bastante testimonial, pero también vistió la camiseta arlequinada. Hablábamos ahora con Pau Vituri, con el compañero, de la Ciudad Deportiva del Levante, que mira que es extraña, ¿eh? No sé si los jugadores en aquella época vivíais en Buñol o en Valencia, pero no queda para nada cerca de la capital, y además el ambiente como que siempre es frío, como mínimo cuando vamos de visita con el Sabadell.
Sí, sí, es una ciudad, pues Ciudad Deportiva... porque no está cerca de la ciudad, o sea, al final está alejado. Yo no sé cómo surgió el tema de hacer la Ciudad Deportiva, y no sé si le cedieron los terrenos a coste cero y crearon ahí la Ciudad Deportiva, pero la verdad que queda un poco a desmano, porque casi todos los jugadores antes, y creo que ahora también, vivíamos en Valencia. Yo sí que estuve un medio año viviendo en Buñol, pero es lo que tú dices, es un pueblo pequeñito, frío, nada que ver con la capital. Entonces, pues, al final, casi todos, o el 95% de los jugadores hacen vida en Valencia, y luego pues van a entrenar, que al final son 20-25 minutos, si te juntas tres o cuatro compañeros, pues al final el viaje se hace bastante, bastante ameno.
La última, tú no tienes mucho contexto, si no me equivoco, no sigues más allá de lo que pueda ser curiosidad de coger el diario el lunes, hoy en día con, no sé si el Twitter o las aplicaciones de qué hacen tus ex equipos, pero muy al día no estás del grupo 3 de Segunda B, ¿verdad?
No, ni del grupo 3, ni del 2, ni de Segunda, ni de Primera prácticamente.
Oye, tengo la sensación, Gaizka, de que tenías ganas de alejarte un poquito del fútbol, ¿no?
Sí, la verdad es que no sé, tantas vueltas, tantas historias, al final terminando tan castigado de las lesiones y tal, estoy totalmente desconectado. Aparte tengo niños pequeños en casa, que al final la tele si se pone casi siempre con dibujos, y la verdad que no tengo mucho tiempo para mí, para ver la tele, y entonces... No suelo prestar mucha atención al fútbol.
Me sirve entonces, porque lo que te quería preguntar es, después de tantos años de experiencia, Sabadell pasa por un mal momento ahora mismo, y claro, desde la distancia y sin tener ese background, me va bien para que hables de algunas de tus experiencias. El Sabadell lleva ahora mismo 6 derrotas seguidas fuera de casa, en total 2 meses sin ganar, y cuando un equipo entra en una dinámica así de negativa, seguro que tú alguna has vivido en algún equipo... ¿Qué es lo que se puede hacer para salir adelante? Insisto, sin tener ni idea de lo que sucede aquí en Sabadell y simplemente por guiándote por lo que tú has vivido en algunos clubs.
No sé, yo personalmente intentaría quedar la portería cero. Intentar, cueste lo que cueste, hacer quedar como portería cero, porque al final la federación, como decía un entrenador que tenía, la federación te regala un punto. Por empate. Entonces, cada vez que tenga la portería cero, tienes opciones de poder ganar. Eso sí, si tú arriba no estás fino, y aparte de atrás tampoco estás fino y te encajas goles, es muy, muy, muy complicado ganar partidos. Pero partiendo de la base de portería cero, además Kiko Ramírez sabe de esto de portería cero, pues estuvo con nosotros en el Castellón, y es lo que hicimos. Cuando llegó él, nosotros no ganábamos prácticamente ningún partido, y llegó él y empezó portería cero, portería cero, portería cero, y a partir de ahí empezamos a tirar para arriba y casi ascendimos en el campo del Gabá.
Sí, fue de un penalti casi.
Sí, sí, sí.
Pues lo que
o
es...
O sea que no sé, yo él sabe lo que tiene que hacer, él ya conoce la categoría, conoce supongo que al club, entonces yo veo más claro que él no lo va a tener nadie. Los jugadores pues tener confianza, que no les queme el balón, que se diviertan y nada, que disfruten, básicamente.
Pues lo que decíamos, Gaizka Saizar, la de caprichos que deja el mundo del fútbol, uno más el de Kiko Ramírez en el año de tercera división, en tu retirada como futbolista profesional, justo con el que ahora es el entrenador del Sabadell. Un auténtico placer charlar un rato de cómo te va la vida desde Oiarsun, desde el País Vasco, desde Guipúzcoa, y nada, para próximas ocasiones, a ver si te vemos ahí un poquito más enganchado al mundo del fútbol. Gaizka Saizar, un abrazo, es que ricasco.
Vale, a vosotros, muchas gracias.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Canviem radicalment de tema, continuem això sí en l'òrbita del centre d'esports, hem d'anar al passat d'aquí a no res, al nou a l'època de Gaizka Saizar, temporada 99-2000, si no fa 50 anys, però entremig, com us dèiem ja fa un bon grapat de setmanes, les penyes del centre d'esports homenatjaran jugadors històrics del club. Ahir a la nit es va fer l'acte de presentació d'aquesta nit dels jugadors, on hi van assistir el conseller Xavier Andreu o la vicepresidenta Ana Navés, entre d'altres, per donar a conèixer una idea que té origen en un equip agermanat amb els arlequinats, com és el també arlequinat Bristol Rovers anglès. Aquest homenatge tindrà lloc el dia 11 de maig en un sopar que se celebrarà a Can Junqueras i que estarà limitat a 150 persones. La plantilla escollida, com us dèiem, és la de l'ascens a Binèfar el 1984, i el Gustavo Ruiz, penyista de sobres conegut i principal organitzador d'aquesta iniciativa, d'aquest sopar, confirma alguns dels jugadors d'aquell equip que estaran en els actes.
La idea és aquesta, fer un homenatge. En aquest cas volem començar amb la plantilla de Binèfar, del famós partit de Binèfar. I tenim confirmats, bueno, confirmats, tenim els 5 persones que representaran aquesta plantilla, que seran, com no, Tanco, Lino, Marañón, Zunzunegui i Manolo.
Quasi res. 5 jugadors que han fet història al centre d'esports Sabadell, com Lino, com Tanco, com Manolo, Zunzunegui... Bé, al final, història viva del centre d'esports Sabadell, també Marañón. El mestre de cerimònia serà Xavi Andreu, que ha remarcat la importància, sobretot, de valorar la història del centre d'esports. El periodista sabadellenc ha recordat així, per exemple, com va viure aquell retorn a segona divisió a l'estadi del Segalar de Binèfar.
Hi ha una anècdota a la retransmissió de Ràdio Sabadell, perquè jo estava en un practicable que hi havia davant de les banquetes, l'altra banda, no? I a sota, tot eren seguidors del Sabadell. Crec que va ser el tercer gol que la gent es va esbarar tant que van començar a picar i em van tirar a terra. Per tant, va caure el previ, es va tallar la transmissió, va caure la taula, la cadira, jo, i allà, doncs clar, vaig haver de tornar-ho a muntar tot i pujar i continuar.
Algun dia haurà d'escriure un llibre, el Xavi Andreu, sobre totes les peripècies, entre d'altres, seguint el centre d'esports Sabadell. El sopar, per cert, és un dia abans de l'últim partit a casa del Sabadell, penúltima jornada de Lliga, un enfrontament contra l'Egea que pot ser decisiu per la salvació, tenint en compte que els aragonesos també s'estan complicant la vida, i en el qual els jugadors homenatjats també sortiran a la gespa de la nova Creu Alta, com ha explicat la vicepresidenta Ana Navés.
Es farà doncs també un acte en el camp, no? La gespa, que és on crec que els jugadors aquests tornaran a respirar el que han respirat tota la seva vida, no? I tornaran a trobar-se i retrobar-se amb la seva afició. Farem el xut d'honor i, bueno, des d'allà també Xavi acabarà de conduir l'acte, no? Després de lo del sopar.
La intenció de les penyes i també del propi club és que es repeteixi anualment aquesta cita amb jugadors de diferents èpoques.
Hotel Suís.
I com cada dimecres toca dedicar uns minutets també a repassar el millor any arlequinat. Hem saltat des de la Copa Federació amb Gaizka Saizar, aquell ascens a Binèfar amb aquest sopar que estan preparant els penyistes, i ara marxem cap al millor any arlequinat. La quarta posició a primera divisió de fa 50 anys, quedaven només 5 jornades pel final i el centre d'esports estava, atenció, a les portes d'Europa. Aquell cap de setmana de fa mig segle, els de Pasieguito es van desplaçar en avió, té nassos, en avió, fins a la capital del Túria, fins a València, per enfrontar-se precisament al València Club de Futbol.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el centre d'esports va acabar quart a primera divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del centre d'esports. Arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Garzón. Gol del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
23 de març del 1969, el València quart amb 27 punts, el Sabadell sisè amb 26, amb només 10 punts en joc, el duel entre tots dos equips podia tenir implicacions directes per jugar a Europa la següent temporada. A més, tant arlequinats com valencianistes arribaven a la cita amb bona dinàmica. El Sabadell acumulava 6 partits sense perdre i el València 8. Això sí, els de José Ito no guanyaven a Mestalla des del primer partit del 1969. Pasieguito va viatjar a la capital del Túria sense els lesionats Torrent i Vidal. L'atenció se centrava en el porter Pepe Martínez, ex del València, el dia també en què complia els 100 partits a primera divisió. Completaven l'11 inicial Isidro, Pini, Arnal, Marañón, Muñoz, Zaballa, Montesinos, Ortuño, Garzón i Pujol. Els jugadors arlequinats també lluïen un braçalet negre en memòria del directiu Josep García Planas, fundador de l'art tèxtil i impulsor de la urbanització de Nostra Llar, coneguda com les cases de Cal García. Les cròniques del partit no recullen especials ocasions clares de cap dels dos equips. El Sabadell només va patir en una acció en què Montesinos va treure la pilota sota pals. De fet, el València només va dominar en el joc a partir del quart d'hora de la represa, pressionat pel sempre exigent públic de Mestalla. Però quatre minuts més tard es produiria la jugada que va indignar l'expedició arlequinada. En una contra dels homes de Pasieguito, Ortuño s'internava a l'àrea valencianista i després de retallar el local Aníbal, aquest l'enviava a terra. L'àrbitre, molt lluny de la jugada, no va xiular penal davant les protestes del centre d'esports i fins i tot d'un sector del públic. Fins al xiulet final, cap dels dos equips seria capaç de desequilibrar la balança i el Sabadell tornava a casa amb un valuós punt. El València seguia sent quart i a un punt de distància. Amb la derrota del Depor al Camp Nou per 4-1, el conjunt arlequinat escalava una posició i ja era cinquè, situant-se en posicions europees. I la setmana que ve, l'última victòria de la temporada serà a la nova Creu Alta contra la Real Societat.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Hola, bon dia, soc Borja Burgos, entrenador de l'Escola Pia i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. No us ho perdeu.
Espectacular, com sempre el Pau Vituri recordant el que feia el Sabadell en aquella temporada històrica. Ara sí, canviem de qüestió, baixem a la segona catalana, tornem al 2019, vides pràcticament idèntiques pel Sabadell B i la Sabadellenca en el grup 4 d'aquesta segona catalana. Els dos venen d'un bon resultat, estan empatats a punts a la classificació, zona còmoda de la taula per tots dos, i a l'últim partit van acabar amb 10 jugadors. Comencem pel filial arlequinat, que va empatar 0-0 al camp del líder del Berga, tot i jugar amb 10 des del minut 42 per l'expulsió d'Àlex Ortega. Pablo Becerril, el tècnic del filial del centre d'esports, ha criticat així l'actuació arbitral.
Potser algun dia hauríem de parlar de lo fàcil que és fitar a un filial en contra d'un equip més veterà, però bueno. I bueno, sí, la sensació de que, a més, sincerament crec que vam ser millors. Igual que la setmana passada contra el Ripollet, quan amb 60, amb un jugador menys, crec que va ser un partit igualat i que no vam ser millors tampoc que ells. Aquesta setmana vam ser millors que el líder amb un jugador menys, i la imatge amb la que em quedo és els jugadors al minut 88 anant a agafar una pilota ràpid per intentar marcar un gol després de jugar pràcticament una hora amb un jugador menys. Per tant, una situació d'orgull infinit amb aquest equip.
Diumenge a les 12, el Sabadell B rebrà Olímpia al Camp Parellada, un equip de la part baixa que marca el límit respecte al descens, amb 25 punts, 12 per sota dels arlequinats, que són desens. El principal contratemps pels sabadellencs és que, a banda d'Ortega, perden fins a 4 jugadors més per amonestació per acumulació de targetes. Becerril creu que serà un xoc d'estils entre dos rivals que proposen un futbol molt diferent.
Som un dels equips menys golejats i som un dels equips més ofensius de la categoria, el qual qualsevol cosa que no ens vegi jugar pensaria que som un equip defensiu, però nosaltres passem el partit atacant, el que passa som un equip que no tenim gaire gol, gaire facilitat per fer gol, i sí, Camparellada segurament és un equip que és al contrari a nosaltres, per tant, bueno, pot sortir un partit mogut, esperem que nosaltres no és el que volem, no volem un partit d'anada i tornada, volem un partit una miqueta més endreçat, perquè creiem que per aquí passen les nostres opcions, però ells intentaran portar el partit al seu terreny, per tant, bueno, veurem quin posa el seu estil.
Al mateix dia i a la mateixa hora, diumenge a les 12, la sabadellenca visitarà el Caldes. L'equip taronja és 12è amb 37 punts, és a dir, els mateixos que el Sabadell B. I entre tots dos, desè i 12è, l'equip que es troba és precisament aquest Caldes, que també té, evidentment, 37 punts. Per tant, tot està ajustadíssim i un triomf dispara a qui guanyi, com ha recordat l'entrenador dels del Sud, Jesús Rueda Betis.
Parando esta semana, como tú has dicho, yo creo que dos o tres puestos sí que subiríamos. Pero bueno, la meta sigue siendo salvarse lo más rápido posible. Yo creo que estamos cerca y bueno, el domingo es un partido muy importante porque estamos empatados a puntos con ellos y bueno, daría ya la tranquilidad que necesitamos.
Tot després de la golejada per 4-1 de la Sabadellenca en l'últim partit en un duel comarcal contra el Castellà amb hat-trick inclòs de Casillas i tot i jugar mitja hora amb 10 per l'expulsió de Saúl Vargas. Pensant en el pròxim compromís, l'entrenador de la Sabadellenca, Jesús Rueda Betis, espera un partit igualat com el que van jugar al Municipal de la Creu.
El partido de la primera vuelta, la verdad que no merecimos perder y yo creo que va a ser un partido más o menos calcado al de la primera vuelta. Ahora sí que es verdad que nosotros estamos bien, de cara a gol también estamos bien y eso tenemos que aprovecharlo. Yo creo que el domingo también va a ser un partido difícil porque el Caldas tiene un gran equipo para estar más arriba.
Doble cita, per tant, a la segona catalana amb representació de la ciutat diumenge a les 12. Una doble victòria sabadellenca permetria tant al Sabadell B com a la Unió Esportiva Sabadellenca fer un pas de gegant, un de més, cap a la permanència.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Històries dels diners.
Aquilar o compra?
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
S'acaben les rebaixes de Botiga Zeta.
Oh!
Però no del tot, perquè del 6 al 26 de març tens els denim en promoció. Diferents models a triar. Texans per als més petits per només 9,99 €. I per als més grans per 12,99 €.
Digues que has escoltat aquest anunci i tindràs un regal exclusiu.
Botiga Zeta, a Sabadell, passeig de la plaça Major 46.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Disset minuts i arribem a les 3 de la tarda, per tant, 2 minutets per 3:15. Les opcions del Natació Sabadell de waterpolo masculí per anar a Europa passen pel partit d'avui, a 8:45 del vespre a Can Llong. Partit difícil, l'equip de Quim Colet rep el Mataró, el quart classificat d'aquesta Lliga Premat, amb gairebé l'obligació de no fallar per seguir retallant distància respecte al sisè i, sobretot, una cinquena plaça que és a 5 punts. David Carrasco, waterpolista rubinenc del club, és conscient que el d'avui serà potser el partit o un dels dos partits més difícils dels que resten a la Lliga regular.
Nosaltres hem de guanyar els 4 partits que ens queden i 2 d'aquests són bastant difícils, que són Mataró i Terrassa. I si perdem 3 punts aquí contra Mataró, podríem dir que se'ns complica moltíssim poder aspirar a la 6a posició de la Lliga.
El Mediterrani, el 5è classificat, qui marca aquesta competició europea, també juga avui. Es posarà el dia a la Lliga Premat veient-se les cares amb el líder, amb l'Atlètic Barceloneta. Per tant, és previsible una derrota dels del barri de Sants. El primer pas per ser a Europa, això sí, és superar el 6è, el Sant Andreu, abans d'enxampar també el Medi, i tot contra un Mataró que destaca sobretot per la defensa. A la primera volta, sabadellencs no van poder puntuar per poc i és una espina contra els maresmencs que Carrasco es vol treure aquest vespre.
Tenen un grup molt sòlid, principalment el porter, en Mario, va parar molt, i la defensa amb els defensors del Boia i la seva defensa és bastant difícil de superar, però nosaltres aquesta setmana intentarem fer-ho. Ja a Mataró vam tenir la mala sort que a falta d'un minut ens fiquen el gol de la victòria, on vam haver de remuntar 2 cops dintre el mateix partit i se'ns va fer molt difícil.
Tot això pel que fa a l'últim precedent i també a la tasca defensiva d'aquest centre natació Mataró, el rival del Sabadell avui a Can Llong. En atac, el waterpolista de l'Estalpul masculí ha destacat sobretot la coralitat d'un equip amb recursos i amb amplitud de banqueta suficient com per repartir els seus gols.
És un grup molt sòlid on no saps qui et ficarà els gols. Vas al Germán, a l'argentí aquest que jugava per 4, i surt el Marco Albalán per l'esquerra. I, per exemple, allà al partit d'anada ens va ficar 3 o 4 gols al Marc, d'home de més, i si no fica un, tu pots ficar l'altre. No és com altres equips que tenen un puntal ofensiu i saps que defensant allà tens un avantatge, saps?
Doncs els sabadellencs arriben a la cita després de 3 victòries seguides, l'última 2-22 a la piscina del Cué, al Concepción madrileny, abans d'aquesta cita d'avui a 3:15 del vespre a Can Llong. Aquest Astral Pool Natació Sabadell, Centre Natació Mataró. Encara en waterpolo, un sabadellenc i ex del Natació Sabadell es juga aquesta setmana bona part de la temporada, bona part de les opcions de ser rival de l'Astral Pool masculí l'any vinent. De fet, aquesta temporada ja ha estat a Can Llong enfrontant-se com a visitant a l'equip femení formant part del cos tècnic del Sant Feliu, però aspira a entrenar l'equip de la capital del Baix Llobregat a la divisió d'honor masculina. És el Jordi Millán i el seu conjunt és el líder de la primera, amb un puntet de marge respecte al seu pròxim rival, el Molins, quan encara en el tram final de la Lliga. Com van els nervis, Jordi? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bé, van bé. De moment és llarga la setmana i encara queden dies.
Clar, és que al final és allò de jugar-se tota una temporada al campionat en un partit gairebé.
Bueno, sí, quedaran 4 jornades i visites complicades que ells tindran, no sé, però bueno, aquest partit marca molt el camí, no? O sigui, portem molta feina feta i ara enfrontant-nos entre el primer i el segon a casa nostra, bueno, pot marcar el camí.
Si mires una mica la classificació, Sant Feliu primer 42 punts, Molins segon 41 i el tercer el Rubí ja queda molt enrere amb 33. Per tant, està sent aquí un frec a frec Molins-Sant Feliu-Molins.
Sí, perquè les últimes jornades tant Molins com nosaltres vam guanyar el Rubí, que estava líder, i l'última jornada vam perdre, s'ha despenjat una mica i ara serà, creiem que serà un mal mantra entre Molins i nosaltres.
Esteu primers quan arriba el tram final de la Lliga. Era la idea en començar la temporada? Aquest era l'objectiu, lluitar pel títol?
Bueno, sí, nosaltres... Jo vaig arribar i vaig veure l'equip i creia que tenia un dels millors equips de la categoria. I amb tota la feina que hem fet, encara que l'any passat sigués, el Sant Feliu sigués setè, jo crec que tenia equip per estar entre els tres primers i estar les tres últimes jornades, doncs, bueno, lluitant per tot.
Has format part del cos tècnic més gloriós, segurament, no, segur, de fet, del Natació Sabadell femení amb el Nani Guiu, has format aquí a jugadores a la base del Natació Sabadell. Aquesta experiència fora de casa al Sant Feliu, com l'estàs valorant?
Pues la veritat que molt positiva, estic molt content. El pas que he fet va ser complicat, perquè al final són moltes temporades, són 15 anys com a entrenador i des dels 6 anys com a jugador. Sortir de casa mai és fàcil, sortir d'un club tan gran com el Sabadell, haver treballat amb tot aquest tipus de jugadors i jugadores, pues és complicat, però és un pas important que he fet i és un pas que estic molt content, perquè després els resultats es fan acompanyar, però em deixen treballar molt, em tenen molt en compte per moltes coses i això ho valora.
El club és humil, no sé què suposaria per una entitat com el Sant Feliu poder arribar a l'elit, aquesta Lliga Premat.
Bueno, ja ho van estar un any i ho van patir, per dir-ho així, no? Però jo crec que tenim uns jugadors que han de viure aquesta experiència i la idea del club és en 3-4 anys estar amb un equip on la gran base de l'equip sigui de casa, que per això estem treballant amb les categories inferiors i al final amb jugadors que puguin mantenir aquest nivell. I bueno, seria un pas important. Jo crec que pel club és important perquè s'estan fent bé les coses.
Per cert, que t'he preguntat abans per la classificació, però no pel partit en si, primer contra segon, Sant Feliu Molins, com esperes que sigui l'enfrontament de dissabte?
Bueno, pues de moment espero que la grada sigui plena, que no tinc cap dubte, perquè l'últim partit contra el Rubí va estar molt plena, i això és un punt per nosaltres. Els jugadors van sortir molt motivats amb la grada plena i és més fàcil jugar a casa. Serà un partit complicat, perquè tenen molts jugadors joves de salits d'equips de divisió d'honor i, bueno, han crescut durant l'any i ara es nota aquesta experiència que han adquirit. Ara s'han deixat anar una mica més i al final, bueno, l'equip seu està més considerat. Jo crec que han pujat al nivell de la primera volta, que ja tenien un bon nivell, però bueno, a veure si nosaltres fem les coses com volem i ens surt un altre partit bo contra el Rubí, guanyem.
Acabo preguntant-te per Sabadell, estem parlant amb el Jordi Millán, amb l'entrenador d'aquest Sant Feliu masculí de waterpolo que lluita per ascendir a la divisió d'honor. Jordi, tu que has estat aquí a Can Llong, tenim ja Final Four, serà aquí a casa, el que saps de sobres el que comporta. Plebiscito Pado va estar al Pool Natació Sabadell d'una banda, divendres sant a les semifinals, de l'altra duel grec entre l'Olympiacos i el Buliakmeni. Recordo que ens vam creuar a la piscina després d'un partit entre les noies de l'Astral Pool i el Sant Feliu, i ja em comentaves en aquell moment, prèvia a la visita a la piscina de l'Horizonte de Catània, que per tu el favorit era el Natació Sabadell, ara, no de l'eliminatòria, sinó del títol, ara que ja sabem que, per exemple, el vigent campió, el Kinev Kirishi, no ha arribat a la Final Four, que aquesta jugarà aquí a Sabadell, encara més favorites, no?
Jo sí, jo segueixo pensant. Jo ja vaig començar la temporada veient l'equip que tindrien i veient els equips, encara que els altres equips s'han reforçat. Jugar a Canyón és un punt molt fort. Agrada, jo he tingut l'esport de dir que guanyo la Copa d'Europa aquí amb les noies, amb la grada plena, la piscina de 50 plena, i és, empenta molt, la piscina empenta molt. Jo crec que a la final s'han gustat de l'Olimpiakos, si tot va normal, i l'Olimpiakos és un equip que, déu-n'hi-do, també tenen molt bon equip, però segueixo pensant que les favorites són les nostres noies de Sabadell.
Doncs tant de bo que sí, et signo aquesta final perquè seria un partidàs i et signo també que la cinquena es quedi aquí a les vitrines del club. Per cert, per acabar, i ja gairebé com a patidor arlequinat que també ets, què hem de fer amb el centre d'esports?
Pues aquest any, no sé si per sort o per sort, no hem pogut anar moltes vegades, però sí que és veritat que abans d'un moment de la temporada vam pensar que estàvem jugant bé i semblava que anàvem cap a dalt i ara ens toca patir, però bueno, jo crec que al final les coses... Hem de confiar en aquest equip i les coses sortiran. I si no, pues, s'ha de recolzar l'equip a les bones i a les dolentes.
Doncs t'esperem quan vulguis per la nova creu alta. Jordi Millán, entrenador d'aquest Sant Feliu, dissabte a 6:45, primer contra segon, Sant Feliu Molins, una bona excusa per poder xerrar amb un ex-waterpolista, amb un entrenador sabadellenc i ex del club com el Jordi Millán. Tota la sort del món, una abraçada.
Vinga, gràcies, una abraçada.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
En el tram final de programa parlem de tenis taula d'entrada amb Jordi Morales, com a nom destacat perquè torna a Sena després de ser campió del món paralímpic de tenis taula. Ho fa a Platja d'Aro, disputant l'Spanish Open, tant en individual com també en parelles. El també director tècnic del Natació Sabadell de tenis taula no participava en una competició paralímpica des d'aquell famós mundial del mes d'octubre a Eslovènia. Tot i això, el favorit Morales espera un torneig igualat.
Puc ser el favorit perquè sóc el cap de sèrie número 1 per rànquing, això sí que és veritat. Però després sabem que en el món paralímpic i en aquestes categories més baixes com la meva moltes vegades funciona molt per xocs i que un rival per una manera de jugar o una altra et va millor o pitjor. Així que hi haurem, estarem jo crec que allà 5-6 jugadors que, bueno, entre nosaltres estarà el títol i també les medalles, i qualsevol de nosaltres, el que estigui més encertat en aquests dies, guanyarà.
La cita és a tocar de casa, a Platja d'Aro, però comptarà amb competidors d'arreu, alguns dels quals van ser, de fet, contrincants del d'Esparreguera al Mundial d'Eslovènia de fa mig any. Una mostra, per tant, de com serà de difícil arribar lluny en aquest Spanish Open. Tot i portar 6 mesos sense competir, el millor palista paralímpic del 2018, segons la Federació Internacional, també assegura que arriba a punt aquesta estrena, entre altres coses pel volum d'entrenament que ha acumulat.
I he pogut preparar-me. Jo tots els matins entreno i vaja, puc acompanyar-ho perfectament. Al final, tot és tenis taula, que és el denominador comú de les dues coses, i evidentment ho he pogut fer, a part que també he competit en partits de Lliga últimament, que han entrenat bastant bé. Així que estic 100% preparat i a un bon nivell de forma.
Des d'avui i fins divendres s'allargarà a Platja d'Aro aquesta competició, aquest Spanish Open de tenis taula paralímpic. No deixem aquest esport, no hi ha competició regular. Aquesta setmana el tenis taula de Sabadellenc, Club Falcons, va disputar el passat cap de setmana els campionats d'Espanya absoluts en modalitat individual i dobles i també la Copa de la Reina per equips femenins, evidentment, a Guadalajara, on hi va destacar la tercera plaça de Sara Ballester per parelles. La sabadellenca va participar-hi juntament amb Alba Fernández del Calella, el campionat de dobles, i tot i jugar amb una greu lesió al genoll, la falconista va pujar al podi en un torneig on iran presents equips de superdivisió. El tècnic Joan Nogueras fa un balanç molt satisfactori de l'estada a Guadalajara.
Un pòdium en dobles no és una cosa que comencessi sempre. Un pòdium en un campionat d'Espanya sempre és complicat. És veritat que en dobles, com que es juga per parelles, doncs hi ha menys participants, però tot i així van haver de guanyar una parella de dues jugadors de superdivisió. Per tant, va ser una molt bona feina i, a més, tenint en compte que la Sara Ballester té els lligaments creuats trencats.
Ballester espera pujar amb l'equip de primera nacional i per això encara no ha passat pel quiròfan, jugant amb aquest trencament dels creuats i intentant pujar a les fases. A la Copa de la Reina, el Falcons va quedar en 12a plaça, on va ser protagonista Maria Ballester, la seva germana, amb una victòria i dues derrotes ajustades. Nogueras reconeix que eren conscients de les seves limitacions en els compromisos contra el Priego i l'Alicante.
Hi havia 10 equips de superdivisió en el torneig, quedar 12ens està molt bé. No preteníem guanyar cap equip de superdivisió amb la Sala en aquestes condicions, amb la Maria sense entrenar i amb dues noies de 12 anys, que és així. Érem l'equip més jove del campionat de lluny, jo diria. Per tant, en cap moment ens plantejàvem guanyar res, sinó senzillament experiència, passar una bona estona, poder entrenar i també poder veure els referents espanyols, o sigui, que les noies poguessin veure com entrenen i com juguen les millors jugadores d'Espanya.
Les de la Masia de Sant Oleguer descansen aquest cap de setmana després d'aquest bon paper a Guadalajara i abans de disputar un triple partit, una triple jornada decisiva per les fases d'ascens d'aquí a 10 dies en Lliga, en aquesta primera nacional femenina, en la qual lluiten gairebé frec a frec amb el Natació Sabadell a les primeres places.
Hola, soc Pau Estero, jugador del Centre Esports Sabadell i escolto Tel Suís a Ràdio Sabadell.
Els últims minuts del programa els dediquem a l'handbol, amb el Creu Alta Sabadell rebent diumenge el Manyanet, el rival de la part baixa de la taula. Els arlequinats són vuitens després de la derrota 43-36 contra un altre equip d'aquesta zona mitjana com era l'handbol Gavà, que ara l'ha superat a la classificació. Cesc Vallribera, el capità del conjunt Creu Altenc, que aposta per ser molt més regulars en el joc per no fallar contra aquest Manyanet, que ja els va empatar la primera volta.
Si fem el partit nostre que hem de fer, un partit serio, amb defensa sense tenir precisament les faltes de concentració que vam tenir aquest dissabte contra el Gavà, si aconseguim això i correm, que és com més còmodes estem, sens dubte que ens emportarem el partit.
Tot després d'aquesta derrota que comentàvem al pavelló Jacmà Marc de Gavà, en un duel en el qual els atacs es van imposar clarament a les defenses amb el 43-36 final. Vallribera creu que malgrat aquesta desfeta passen per un bon moment que els permetrà a la llarga no haver de patir.
L'important jo crec que per nosaltres era trencar sobretot la mala ratxa que havíem tingut de 6 partits sense guanyar, si no recordo malament. Vam aconseguir-ho, guanyant el Bordils allà a casa seva i la setmana passada guanyant el Cambrils a casa. Ha sigut realment llàstima aquesta derrota contra el Gavà, però bé, com a mínim, si més no, doncs la ratxa negativa l'hem trencat i ara no, diguem-ne que estem en una posició en la qual no hem de patir ni per dalt ni per baix.
A un quart d'una arrenca diumenge aquest duel de la Lliga Catalana entre el Creu Alta Sabadell en vol i el Manyanet. De cara a demà, puntuals a la cita com sempre, a les dues amb l'Hotel Suís tindrem vòlei amb el Natació Sabadell femení jugant-se les fases. Necessiten guanyar 3-0. L'últim partit de la Lliga regular, les noies d'André Colín per lluitar per l'ascens. També tindrem els últims partits dels equips del Sabadell Rugby Club aquesta temporada amb el Fran González. Bàsquet amb la jornada literària que prepara el Natació Sabadell. En parlarem per ser amb un mite del bàsquet local, l'ex-ACB Oriol Junyent. Sabrem com ha anat el Sabadell Mataró de waterpolo, del qual fèiem la prèvia avui aquí a l'Hotel Suís. Una mica de futbol sala i visitarem també Bunyol, sabent com afronta la línia defensiva del Sabadell aquest partit al camp de l'Atlético Levante.
Hotel Suís.
Fins les dues de demà, per tant, no tenim més Hotel Suís, però si us heu perdut una part del d'avui, si voleu recuperar algun de la setmana, si, per exemple, voleu escoltar l'entrevista que us dèiem en començar dels companys del matí amb el periodista sabadellenc Toni Padilla, radiosabadell.fm és la vostra web de referència. També ens podeu trobar a través d'Instagram o @radiosabadell al Twitter de l'emissora. Des del control de so us envia una abraçada enorme al Toni González. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.